febrer. Mirin, l'altre dia estava jo a la ràdio i em va arribar un llibre, com molts dels que arriben a la redacció de Boca Orella. I quan vaig llegir Els portaveus de Déu, edita fragment editorial, vaig pensar, Antoni Batista? El mateix Antoni Batista que he entrevistat 2.290 vegades, el mateix poeta, periodista, músic, professor universitari que ha dedicat més d'una desena de llibres al conflicte basc, l'últim dels quals, per cert, va ser ETA i nosaltres en Pòrtic l'any 2020 i també va passar per aquest estudi. Doncs sí, la veritat és que havia tingut una vessant més escolàstica, si em permet, que potser no havia explicat, i ara s'ha deixat anar amb aquest llibre tan interessant on parla de la realitat, la naturalesa i la nomenclatura de tot allò que té a veure amb Els portaveus de Déu. Antoni Batista, l'autor, es troba als estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona i li donem la benvinguda. Antoni Batista, bona tarda.
Hola, Sílvia. Són 3.000, més de 3.000, eh? No 2.900 entrevistes. Me n'has fet més de 3.000. Bona tarda, content d'estar aquí.
Jo contenta que ens donis una oportunitat d'altra vegada. I és veritat, deuen ser 3.000, jo què sé. Jo penso que t'he fet totes les entrevistes de tots els llibres que has publicat.
Sí, perquè... aprofito per agrair-t'ho, perquè sempre has estat, sempre que he tret un llibre, aquí has estat tu. Gràcies. I gràcies a Ràdio Nacional d'Espanya, que és una emissora que jo escolto molt.
Només faltaria. No, Antoni, no ens has de donar les gràcies, perquè al cap i a la fi el que tu escrius sempre és sinònim de realitat, de qualitat, d'experiència i, a més, en aquest cas, de sensibilitat. Mira, Antoni, quan jo vaig llegir el llibre i quan vaig veure que, bé, doncs, era un llibre teu, vaig quedar-me sorpresa, perquè no estic acostumada a que Antoni Batista faci un llibre tan interessant, jo sóc creient, Antoni, també, tan interessant per entendre alguna cosa que a mi els jesuïtes ja m'havien explicat, però que no m'ho van explicar com tu i que probablement per això no vaig entendre. O vaig fer veure com entenia per passar curs, que m'entens? Com és que Antoni Batista ara publica Els portaveus de Déu?
Doncs perquè és el meu vessant de comunicòleg que no és tan conegut. Això és un estudi dels evangelis, però des de la teoria de la comunicació. Aleshores, esclar, aquesta vessant és més acadèmica. Jo això ho he desenvolupat a la universitat, he fet una tesi doctoral, tesines, estudis per revistes d'impacte, però això no surt, no surt als mitjans, diguem. És una part, diguem, una mica oculta, però no per això inexistent. Llavors, bueno, ara tenia l'oportunitat, m'ho vaig pensar molt i molt, de fer un estudi des de la meva disciplina acadèmica, que és la comunicació, sobre un fet tan important en la comunicació com són els evangelis, uns textos escrits per quatre persones, diguem, quatre periodistes, que reflecteixen tres anys de la vida d'una mateixa persona, Jesús de Natzaret, en uns mateixos escenaris, és a dir, contrasten multiplicat per quatre. Nosaltres, els periodistes, normalment els codis deontològics ens diuen que hem de contrastar les informacions que tenim sobretot per una o dues persones més. En aquest cas són quatre persones que escriuen sobre el mateix. Jo vaig pensar que això, d'entrada, això ja comunicativament era molt, molt important. Si afegeixes que la comunicació implica l'estudi del llenguatge, doncs em vaig fer la meva pròpia traducció de l'Evangeli de Sant Joan, que està escrit en grec i que és una llengua que jo, per fortuna, conec i he desenvolupat, el grec clàssic. És una disciplina que a més ha estat molt interpretada, l'hermenèutica. Jo crec que els evangelis són els textos més interpretats de la història de la literatura, i finalment desenvolupen una pragmàtica que és una revisió. És a dir, ho tenen tot com perquè un comunicòleg pugui estudiar aquest, diguem-li, fenomen.
És un fenomen que a vegades es diu amb la boca petita. Jo recordo que fa poc estava en un sopar de persones diferents i en un moment determinat estàvem parlant de religió i religiositat. Jo no sé per què vaig parlar dels jesuïtes, que tant m'han marcat en positiu a la meva vida, com a mínim això és el llegat que tingui del que n'estic tan orgullosa. I la persona que tenia al davant se'n va quedar mirant com les cabres del tren i em diu: ah, però ets creient. Però què vol dir ah, però ets creient? Què passa si ets creient i què passa si no ho ets, igual que es pot dir que és agnòstic algú, o que no creu en Déu, o no creu en res, o creu, no ho sé, amb les croquetes de trufes, que m'entens, doncs igual es pot dir que un és creient, i això no vol dir que perdis ni progressisme, ni llibertat, ni llibertinatge, ni res de res de res. És que no sé per què es fa aquest sedàs, Antoni.
Jo crec que això es deu en part que aquí hi va haver un 40 anys de nacionalcatolicisme i una manera d'entendre la fe religiosa doncs dogmàtica i de dretes. Això d'una banda. D'altra banda, perquè això jo crec que pot ser potser modestament una de les aportacions del meu llibre, és trobar llenguatges nou a un tema que és molt antic, és a dir, la fe i les creences permaneixen durant el temps, però les estem tractant a vegades amb un llenguatge que el llenguatge és obsolet. Si diem, tu creus en Déu, la gent diu, home, Déu, què és això de Déu? Però si dius, bueno, la gent té necessitats metafísiques, té necessitat de transcendència. Si tu dius que fas mantes i te'n vas al Tíbet i fas ioga, ningú et mira malament. En canvi, si parles de lletanies o de jaculatòries, en fi, aquí tenim una tradició mística que jo crec que pot aportar molt a la gent que tot i no ser creient, té humanísticament i humanament doncs necessitats metafísiques o que l'enriqueixen. Hi ha ateus o no creients que et diuen quan es mou algú que la terra et sigui lleu. Bueno, que la terra et sigui lleu, perquè dieu terra ja se suposa que és materialista, però si és lleu en el mort vol dir que el mort no està ben mort, està traspassat, que diem en català que és una expressió més bonica, o els que diuen, bueno, allà on siguis. Bueno, tot això jo crec que la cultura religiosa, ja no entro en qüestions de fe, la cultura religiosa cristiana, que és la que tenim a Europa, com els budistes la tenen al Tíbet, doncs pot aportar moltes coses a les persones que tenen necessitats espirituals sense necessitat de que hagin de compartir la fe catòlica o cap mena de fe.
Però fixa't, fins i tot la comunicació ara a l'Església és una mica maldestra, si em permets. Va morir el pare Benet XVI, el seu secretari personal acaba de publicar unes memòries que a mi m'han resultat molt xocants, la veritat, Antoni, perquè, home, d'un cardenal de la seva importància se li hauria de suposar no només el valor, sinó també la discreció i la confidencialitat. I jo penso que, com tu dius molt bé en aquest llibre, i per això aquest llibre m'ha agradat tant, hi ha un problema de comunicació, no? Tu vas dedicar fa molts anys un assaig a Montserrat, i allà jo no sé si va començar aquesta llavor, no? Perquè sé que vas estar tancat a Montserrat i a Poblet, i potser allà va començar tot, no?
Una mica ja me'n vaig adonar que aquest tema que jo coneixia, jo crec que els evangelis és el text que jo he llegit més vegades a la meva vida, que jo podia, en contacte amb els monjos i amb el que és això de la pràctica d'experiències, diguem, místiques, doncs vaig pensar que jo podia fer la meva aportació a aquest tema tan sensible des del punt de vista científic de la meva disciplina acadèmica, que és la comunicació. Llavors no faig jo, no pretenc fer un llibre teològic, no sóc teòleg, però sí que pretenc circundar la teologia, és a dir, des de la comunicació, estudiar un tema que sí que és psicològic i potser aportar alguns angles nous que poden ser entendre a persones que des de la teologia pura no hi entraven mai, entre altres coses, perquè tenen prejudicis i sovint molt ben fonamentats.
La veritat és que no hi ha gaires estudis com el teu, jo penso. Tu t'aproximes als evangelis d'una manera que jo penso que tant els que som creients com els que no hi són o no ho són poden entendre que el que explica els evangelis és d'alguna manera una metodologia per posar en pràctica el sentit comú o per posar en pràctica allò que es diu tant ara, que és la transversalitat, la justícia, el fet de ser persones amb honor, persones generoses, persones pietoses, més enllà de que això que t'estic explicant, l'honor, la generositat, la pietat, la misericòrdia, siguin terminologies que sempre estan lligades, penso que massa equivocadament, a la religió o al fet de ser creient, però en realitat, si no fóssim així, el món no existiria com a tal.
Bé, aquestes qüestions, la pietat, la generositat, també són, com tu has dit, transversals a diversos humanismes. Jo he pretès fer un llibre que no fos un llibre dirigit explícitament a creients i que el poguessin llegir còmodament persones que no tenen una creença religiosa amb la transcendència, entre altres coses perquè el fenomen del meu estudi, que és Jesús de Natzaret, és un personatge que va estar a la història, està demostrat històricament no només pels evangelistes cristians, sinó per historiadors romans, que Jesús de Natzaret va existir. Comença la seva història comença empadonant-se, o sigui, més fiabilitat històrica que va dar una persona que comença la seva vida pública anant a empadonar-se amb un padró de l'imperi romà, no pas dels jueus. Per tant, és un personatge, Jesús de Natzaret és un personatge tangible, està la història. Jo crec que això, més l'angle que li dono jo, que insisteixo, no és teològic, sinó de comunicació, periodístic, si es vol, permet acostar-se al personatge sense cap mena de necessitat de creure en ell com a fill de Déu, diguem.
I a més, es nota per les paraules del grec antic, que jo no domino en absolut, Antoni, que efectivament parlaves de comunicació, no? Es parla de paraula, de predicar, d'anunciar, de missatge. És a dir, si això no és comunicació, que baixi l'Evangeli i ho digui.
Sí, efectivament, és que l'Evangeli està ple de paraules que indiquen que tot és comunicació. Mira, Evangeli, euangelos, vol dir bona notícia. I la paraula àngel, que nosaltres ens imaginem que és doncs un ser mitològic, meitat persona, meitat au, doncs, bueno, això ja existia en la cultura grega, la Nike de Samotracia era una mena de persona ocell. Aleshores, si anem a la font real grega, àngelos vol dir missatger. I, esclar, quan convertim àngelos en àngel, que és un ser mitològic, desvirtuem completament el sentit original, en aquest cas de l'evangelista Joan. Els àngelos són els missatgers. I si diu l'àngelos Gabriel, no està dient l'àngel Gabriel, és a dir, un mig ocell que es deia Gabriel, sinó un missatger que es deia Gabriel. Tot això és molt més creïble. I si situem, no sé, la virginitat de Maria, que fos mare sense coit, en fa 2.000 anys ja va inversemblant, però avui la ciència ens ajuda a entendre que això pot passar. En fi, que d'alguna manera he intentat posar una mica al dia un fenomen que és transversal als temps, que la fe doncs hi és per sempre, però la forma d'acostar-nos i amb les paraules jo crec que està bastant obsoleta, i en aquest sentit l'estudi des de la comunicació potser pot aportar modernitat a un fenomen que és molt antic.
Ara potser em retires l'amistat i no ens tornes a concedir més una entrevista, Antoni, però l'altre dia estava llegint alguna cosa que em va dir algú que penso que té molt a dir en el món de la cultura, que és Tom Hanks, no? I deia, al cap i a la fi, el padrino, és a dir, el padrí, la novel·la de Mario Puzo, és com l'Evangeli, perquè allà passa tot, la vida, la mort, l'odi, la desgràcia, la justícia, la injustícia, i d'alguna manera els evangelis, Lluc, Mateu, Marc i Joan, al cap i a la fi són com la vida d'un mateix home que Jesús, és a dir, no, aquest evangeli no parla només de Lluc, Mateu, Marc i Joan, sinó que al cap i a la fi els evangelis es dediquen a parlar d'algú que, com tu deies abans, va existir, que era Jesús de Natzaret, no?
Sí, efectivament, i això Tom Hanks m'agradava la idea, perquè Tom Hanks deu entendre molt de cine, i quan diu això del padrino, evidentment el padrino passa tot, però potser si hagués llegit a més de veure pel·lícules sabria que la Ilíada i la Eneida també
ja
passa tot, i que el Quixot també passa tot, i que el Gran Gatsby també passa tot, i que l'Incerta que va viure també passa tot, és a dir, les grans obres de creació artística una mica hi és tot, com efectivament hi és en els evangelis.
Per què tot es centra en l'Evangeli de Joan?
La primera part són els altres tres evangelistes, que els abordo des d'una perspectiva més assagística i acadèmica. L'Evangeli de Joan el faig, diguem-ne, més al novel·lo, d'alguna manera. Faig no ficció, que és aquesta expressió a la qual jo moc normalment els meus llibres. Doncs perquè Joan em sento un vell, primer perquè està escrit en llengua grega. no amb llengües semítiques, que és un idioma que, com t'he dit, jo conec i sé traduir. I després perquè Joan, des del punt de vista periodístic, va ser l'evangelista que va estar més a prop de Jesús, o sigui, el deixeble estimat, el que li tenia la confiança d'un amic, el que està amb ell fins als últims moments, l'únic que està present mentre durant la crucifixió, i que després allotja a casa seva a Maria, a la seva mare. És a dir, des d'un punt de vista de comunicació, Joan era el que tenia tots els ingredients perquè la meva recerca trobés l'objecte idoni per acostar-se a Jesús.
Fixa't que en aquesta obra, que per cert, que fa estona que estem parlant amb Antoni Batista, que es troba als Estudis de Tarragona, i a mi se m'ha anat del cap dir-los que el títol del llibre és Els portaveus de Déu, fragment editorial. Tu que ets un molt bon periodista i a més professor universitari, això dels portaveus a mi m'ha sonat molt polític, perdona, perquè al cap i a la fi Jesús el que va fer va ser una revolució. Tu dediques un capítol sencer a la vida clandestina que havia de portar Jesús.
Sí, això també és, no sé si una novetat, però...
Per mi ho ha estat totalment, per mi sí.
Els capellans amics meus, alguns d'ells teòlegs, m'han dit que aquesta perspectiva no l'havien contemplada, i és evident que hi és, perquè Jesús, quan Jesús neix, el rei Herodes es pensa que és un messies polític, és a dir, que li ve a disputar el regnat de Judea. Per tant, fa matar els nens que havien de la matança dels innocents, és això, és a dir, fa matar els nens que podien disputar-li el tron de Judea. Punt 1. Per tant, els pares de Jesús, quan neix, el primer que fan és anar-se'n a l'exili. Se'n van a Egipte, que és on la majoria de jueus tenien ascendència, perquè van estar amb tot el captiveri durant molts anys. Llavors s'exilia, llavors torna, però no torna a casa seva, sinó que se'n va a Galilea i viu 30 anys amagat. I una vegada comença la vida pública, els evangelis ens donen moltíssimes pistes de que Jesús s'amagava dels jueus perquè ho perseguien com una heterodoxa de la religió jueva, i s'amagava dels romans perquè el perseguien com un sediciós de l'imperi, i s'amagava de la nissaga del rei Herodes perquè es pensava que li disputava el tron. Per tant, hi ha una vida clandestina de Jesús que jo més puc explicar quan fem novel·la, a vegades jo no faig novel·la però ficciono algunes coses. És molt bo tenir alguna referència, perquè així pots, si tu has viscut allò que expliques, ho saps transmetre millor. Jo he viscut la clandestinitat antifranquista durant molts anys. Aleshores, jo sé explicar això. Quan Jesús fa el Sant Sopar, allò és una reunió clandestina, o sigui, li diu amb un deixeble, tu ves al poble, et trobaves amb algú que va amb un burro, amb una somera, que porta una gerla, t'ho segueix, un te va amb una casa, puja al primer pis, no sap on va, ni sap amb qui es trobarà. Jo he fet multitud de cites clandestines amb un sant i senya, seguint amb una persona que no sé on em portava.
Llavors, i no sabies ni qui era, clar.
No, clar, no sabia ni qui era, ni a hores d'ara, després de tants anys, no he sapigut amb algunes persones de les que em vaig reunir. Jo no vaig saber que el López Raimundo, secretari general del SUC, legendari, era ell fins que m'ho va dir molt temps després d'haver-lo conegut.
És a dir, que la vida, Antoni, tot és una qüestió, com diuen els evangelis, o com en deien a mi els jesuïtes, de fe i esperança.
Sí, i caritat.
I caritat, sí, sí. I la divina misericòrdia, sí, no l'oblidem,
sí. Generositat, sí. La misericòrdia és una cosa que necessitem molt, perquè avui en dia els temps són molt intolerants. La gent està molt crispada. El Twitter, una xarxa d'última generació, ens permet veure la quantitat de gent que té mala bava, no? Que es diu de tot, que s'insulta, que es desprestigia. En fi, jo a partir d'aquí m'hi he explicat moltes coses i no sé, com pot ser que triomfés el feixisme i que Mussolini i Hitler tinguessin tants seguidors? No, pues n'hi havia molts que és que combregaven amb les seves idees, no? Alguns els van forçar, però d'altres ja els hi venia bé. És terrible, però jo crec que sí, que la humanitat necessita generositat i comprensió, i dit a la forma cristiana, caritat, que és una que caritat vol dir, en definitiva, vol dir amor en llatí, o sigui que si diem amor és més fàcil.
I posar-se també a la pell de l'altre, no? Que havia la fi, això és el que deia, la misericòrdia, la divina misericòrdia.
Ja, això ho diem empatia. Jo crec que és molt important que diguem les coses coses amb un llenguatge modern i així no ens farà... Si diem caritat, oi, penses, ui,
ens això malament,
sí, fa pudor d'encens, però si diem amb empatia o generositat, doncs estem dient el mateix, però d'una manera més intel·ligible i que permet que la gent s'hi acosti sense prejudicis.
Permet enviar molts hotels d'altíssima categoria, que com més encens hi hagi i més flaire encens faci, més categoria té. Així doncs, que escoltin, si té categoria l'encens en hotel, també que té categoria l'encens a l'ànima. És molt important la música en aquest text de l'Antoni Batista i ha triat un dels que a mi més m'agrada, que és Bach, amb aquesta passió segons Sant Joan. Escoltin. El pare Benet XVI, que va fer una tesi doctoral sobre Sant Agustí d'Hipona, jo sé que per tu Sant Agustí també és molt important, però aquesta passió segons Sant Joan de Bach, si l'escoltes et quedes igual, jo penso que tens un problema, Antoni, i aquesta és una de les músiques que sona d'alguna manera en aquest text, no?
Sí, perquè Sant Joan escriu la passió més ben detallada des d'un punt de vista narratiu de tots els evangelistes, perquè ell va seguir de cap a peus i va ser un testimoni, que és la primera, diguem-ne, tècnica periodista és ser testimoni del que veus. I llavors ell va ser testimoni i ho va escriure molt bé, però com que això té un component metafísic, doncs Johann Sebastian Bach va traslladar la passió de l'evangelista Joan a la música, que jo crec que és el missatge que ens connecta més bé amb la transcendència, perquè comunica emocions sense necessitat del llenguatge verbal, sense necessitat de dir-la, la música ens transporta. Per això, doncs, jo sempre procuro posar una mica de música als meus textos, no de vegades, jo també sóc músic, una mica músic.
Doncs aquesta música sona tota l'estona en aquest text meravellós que jo els hi recomano, Els portaveus de Déu, Antoni Batista, fragment editorial. Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Sílvia. Anem per les 4.000, la pròxima ja,
per
i
favor,
anem a les 4.000
entrevistes. Per favor, 4.000 la pedrea, el que calgui, i el que faci falta.
Moltíssimes gràcies.
A tu una abraçada, molta salut, adéu-siau.